A Catalunya Música, notes de clàssica. Cada nit, de 10 a 11, repassem l'actualitat musical del nostre país a les notes de clàssica. Notes de clàssica. Un programa informatiu de Catalunya Música, realitzat i presentat per Albert Torrents. I aquesta nit?
Aquesta nit de divendres, tal com us anunciàvem ahir en acomiadar el programa, us proposem la conversa amb Antoni Pisà, un musicòleg mallorquí afincat als Estats Units des de fa una bona pila d'anys, que acaba de treure al mercat un llibre titulat Nits Simfòniques. En realitat es tracta d'un recull de diversos programes de mà escrits en el seu dia per als concerts de l'Orquestra Simfònica de Balears, ciutat de Palma. De seguida, doncs, el trucarem als Estats Units perquè ens expliqui el procés d'elaboració d'aquest llibre, així com altres projectes que té entre mans per als pròxims mesos. També sentirem un reportatge de Pere Andreu Geriot a propòsit del ballet Ariel, de Robert Gerhard, una obra de la qual hem parlat diverses vegades aquesta temporada, i és que serà notícia aquest cap de setmana. Es recupera a la ciutat de Valls, on va néixer Robert Gerhard, en un concert en col·laboració entre els Amics de la Música de la capital de l'Alt Camp i el centre que porta el nom d'aquest compositor, de Robert Gerhard, també per la promoció i recuperació de la música de compositors catalans. El ballet Ariel es va poder sentir en molt poques ocasions i ara fa molts anys. Es recupera, doncs, com dèiem, aquest cap de setmana a la ciutat de Valls. Finalment, com cada divendres, acabarem el nostre temps recomanant-vos els continguts de l'Espai Clàssica de Televisió de Catalunya, que aquest diumenge al matí ens proposa tot un clàssic, la sisena sinfonia pastoral de Beethoven. Aquests són els continguts, doncs, que us oferim des d'ara mateix i fins al punt de les 11. Una nit més i, com sempre, a l'Espai de la Informació, a Catalunya Música, les notes de clàssica.
Notes de clàssica, l'informatiu musical de Catalunya Música.
Nits Simfòniques és el títol de l'últim llibre d'Antoni Pisà, un mallorquí destacat per la seva tasca en la divulgació musical tant a casa nostra com als Estats Units, on viu des de fa anys. Aquesta nit, doncs, el truquem perquè ens expliqui, a propòsit d'aquest llibre, alguna cosa més de les seves activitats. Senyor Pisà, bona nit.
Bona nit, com estem?
Doncs molt bé, contents de parlar amb vostè, de que ens pugui atendre des dels Estats Units, si no m'equivoco, oi?
Exactament, igualment, jo també molt content de parlar amb vostès.
Doncs en aquesta ocasió ens porta a fer-ho el llibre Nits Simfòniques, que acaba de sortir al mercat. Es tracta d'una recopilació de notes a programes de mà per l'Orquestra de Balears, que vostè va fer durant bastants anys. Suposo, evidentment, que ha acumulat molts més programes que els que ha pogut publicar aquí. Després ens explicarà, doncs, quin procés de tria hi ha hagut. Però la primera idea de publicar-los, d'on sorgeix?
Bé, l'idea de publicar-los és que realment no hi ha res semblant. No hi ha moltes recopilacions de programes de concerts, de programes de mà de concerts. Aleshores, jo estava mirant alguns llibres similars i no en trobava cap, no? I sempre vaig pensar, bé, tal vegada jo faré una recopilació, ja que no n'hi ha moltes de recopilacions, no? Bàsicament, els programes de mà de concerts són, com jo dic en el llibre, és un gènere de crítica musical o de periodisme musical efímer, però no té per què ser efímer, no? I, francament, en català pràcticament no hi ha cap llibre similar, i en castellà tampoc. Contràriament a la tradició, diríem, ibèrica, catalana i en llengua castellana, als Estats Units i sobretot al Regne Unit, això de recopilar programes de mà és una cosa que es fa des de fa 200 anys.
Efectivament, vostè, el pròleg, hi fa tot un estudi sobre el concepte del programa de mà, explica doncs aquestes diferències que hi ha entre el món ibèric o mediterrani i el món anglosaxó, diferències en quant a, doncs, a durada, extensió, els conceptes que s'hi expliquen. Em dona la sensació que vostè podria fer-ne un llibre, no només a partir dels programes, sinó un llibre sobre la història dels programes o algun estudi una mica més profund, no?
Sí, efectivament, aquest llibre, bé, no sé si seria un llibre, però com a mínim un estudi científic i musicològic profund és ben necessari, no? I, de fet, els arxivers i els bibliotecaris i alguns musicòlegs anglosaxons ja han escrit alguna cosa sobre això. O sigui que tots aquests gèneres efímers que envolten la música i que no són la música en si, no? De cada vegada hi ha més interès per ells. O sigui, els pòsters, els cartells, els programes de mà, les notes als programes de mà, les entrades, els tíquets mateixos, no? Totes aquestes coses ens conten molt com era la història de la música, ens diuen moltes coses de com era la història de la música, no? I, de fet, pensem una cosa, que pràcticament l'inventor dels programes de mà va ser el senyor Grove, que naturalment és el Grove, és el mateix Grove del famós diccionari, o sigui que un dels pares de la musicologia és al mateix temps també un dels pares d'aquest gènere de periodisme musical que són els programes de mà, no?
Com dèiem abans, aquest llibre és una recopilació de diversos programes que vostè va escriure per l'Orquestra Simfònica de Balears Ciutat de Palma, que és una formació que coneixem bé, també de quan en quan en parlem. Expliqui'ns quant de temps va estar vostè fent aquesta tasca i com va anar, com li van encarregar, quin compromís li suposava a vostè.
Bé, jo he fet aquest programa demà aproximadament durant uns 10 anys, no? I al principi, a mi, quan m'ho van demanar, a mi me feia molta il·lusió, no? Però al mateix temps jo estava cercant precedents, no? I tornem a la mateixa qüestió d'abans, no? No hi havia molt de precedents. La meva formació és de musicòleg, no? És de periodista. Aleshores jo ho volia fer d'una forma que fos una miqueta distinta als programes de mà que jo llegia fa 30 anys quan jo era nen i anava als concerts, no? I aleshores em va suposar un repte perquè realment no tenia cap precedent, no? I clar, no? Això era una miqueta difícil, fins i tot de vocabulari, de formes de terminologia, de formes d'expressar conceptes, no hi havia molt de precedents, no? I aleshores això va ser una miqueta, o ha estat una miqueta la dificultat més gran. I clar, aquests programes són molta feina, no? I clar, naturalment, la majoria de nosaltres fem altres coses, en el meu cas, no? Professor universitari, gestor musical, etc., no? I afegia a les tasques que tu fas diàriament una altra tasca, no? Si ho vols fer bé, sembla que no, però es consumeix molt de temps, no?
I tant. Vostè, durant aquests 10 anys, suposo que havia de preparar un programa a ritme d'un per setmana, que devia ser el que oferia la Simfònica, o potser no tant?
Sí, bé, la Simfònica de les Balears té una temporada relativament curt, no és un concert cada setmana, no? Però són uns 20 concerts anuals, aproximadament, no? I la majoria els he fet jo, en els darrers, jo diria, 8-10 anys. Però també hi ha, l'orquestra té altres, afortunadament, pel lector i pels assistents als concerts, tenen, l'orquestra té altres comentaristes dels programes.
Senyor Pisà, dèiem abans que evidentment hi ha hagut d'haver una tasca de selecció de tots aquests programes que vostè ha anat acumulant, i si veiem el sumari del llibre, doncs estan agrupats sota diferents epígrafs: qüestions capitals, nacions, clàssics i moderns, tradicions locals. No sé si al darrere d'això, doncs, realment hi ha hagut la recerca d'un eix que donés una mica d'unitat als diferents programes, perquè és clar, aquí parla vostè, doncs, evidentment, que de repertori hi és tot, hi ha des de música antiga fins a sinfonisme del segle XX, compositors contemporanis, i per una altra banda, no només repertori, sinó hi ha textos, per exemple, més centrats en intèrprets. En recordo un dedicat a June Anderson, un altre al baríton menorquí a Joan Pons. Com s'ho ha fet, doncs, sí, per triar quins programes publicava i quins deixava de fora?
Sí. Bé, quan jo vaig tenir tots aquests programes i vaig començar a recopilar-los, vaig veure que hi havia unes certes coses que ressaltaven, no? I per exemple, ressaltaven aquestes grans qüestions o qüestions capitals que he dit jo, no? Per exemple, coses que jo, sense adonar-me'n, perquè això ho he fet durant 10 anys, no? Jo sempre em fixava, no? En com amb els grans temes de la música i de la cultura, no? La tradició enfront de l'avantguarda, per exemple, el nacionalisme enfront de l'internacionalisme, no? Qüestions així, no? L'intèrpret enfront del creador, no? I aleshores vaig anar agrupant els articles perquè vaig veure que aquests eren els temes, no? O sigui, jo aquests temes no els vaig pensar a priori, sinó que van sortir a posteriori, no? I sobretot el darrer capítol, la darrera secció del llibre, que crec jo que és una de les més interessants, modestament, perquè és la que parla dels músics, diríem, jo dic les tradicions locals, que i locals vull dir sobretot de les Illes Balears, de Catalunya, per la qüestió de la parla catalana, i també d'Espanya en general, no? I aleshores aquí hi ha comentaris de moltes obres que són primera audició, i de molts de compositors que són coneguts i altres que no ho són tant. El Cristóbal Halfter, el Benet Casablanques, l'Antoni Parera Fons, el Romà Alís, el Manuel Valls, el Carlos Surinyac. Molts d'aquests compositors jo els conec personalment. He pogut treballar la seva música personalment i aleshores a vegades per algunes de les seves obres és la primera vegada que algú escriu alguna cosa, i això ha estat per jo també un altre aspecte molt interessant, una petita aventura realment, perquè òbviament no és el mateix escriure sobre la Sinfonia número 40 de Mozart que escriure sobre una obra que acaba d'estrenar l'orquestra, no? D'un compositor, diríem, que encara és viu, no?
Thank you.
Doncs per acabar, senyor Pisà, ja que parlem amb vostè aquesta nit, a banda d'aquest Nits Simfòniques que avui ens presenta, i no sé si demanar-li si la resta de programes que té potser podem veure publicada una segona entrega de Nits Simfòniques, però en tot cas, a banda d'això, i com que vostè no només es dedica a l'escriptura, no sé si ens vol fer 5 cèntims d'altres projectes que tingui entre mans, a mig, curt termini, que li faci gràcia destacar-nos.
Sobre la seva primera pregunta, no crec que faci una altra recopilació de programes demà, perquè ja diríem que ja don aquest capítol de la meva vida, diríem, per dir-ho així, tancat. Ja n'he escrit molts i crec que amb aquests ja n'hi ha, no? Això sí, suposo que altres llibres sí que en tindré algun ben aviat. Concretament, ara estic treballant en un projecte molt interessant des del meu punt de vista, que és la música del Baltasar Samper, no? Compositor nascut a Mallorca i després exilat a Mèxic, i concretament el que estic fent amb ell és estic treballant amb unes conferències que va fer el 1935 a Barcelona sobre el jazz. I aleshores aquestes conferències ens mostren una miqueta el que era la vida musical de Barcelona 1935 i com aquest compositor, el Baltasar Samper, s'interessava per coses que no eren pròpiament, diríem, lo més immediat a ell, no? S'interessava molt per la divulgació del jazz. I aleshores això és el que estic fent ara, no? O sigui que suposo que en qüestió de mig any el llibre ja estarà al carrer i crec que serà un estudi interessant sobre Baltasar Samper i el jazz i el món musical del jazz a la Barcelona del 1935.
Déu-n'hi-do. Deixi'm preguntar-li només com a curiositat, perquè ja he dit abans que vostè vivia als Estats Units, però suposo que per fer aquest tipus de treballs, evidentment, que es deu acostar sovint a Mallorca i a Barcelona, no sé si vostè definiria si mateix que viu als Estats Units o que reparteix el temps en quina proporció, més o menys, entre Estats Units i Catalunya o Mallorca.
Sí, no, efectivament, visc als Estats Units i visc als Estats Units des de fa 20 anys, però contínuament, pràcticament cada 2 mesos, passo per Barcelona o vaig a Mallorca i aleshores aquí és quan a vegades tinc oportunitat de tenir contacte amb col·legues meus del nostre camp, no, de la música i tal, i també si he d'investigar efectivament alguns aspectes de la música catalana, de la música mallorquina, aleshores tinc temps de fer-ho. O sigui que sí, que vaig i vinc bastant, no? Afortunadament.
I tant. Doncs, de moment, nosaltres li agraïm que ens agetés aquesta nit per telèfon des de Nova York per presentar-nos aquest Nits Simfòniques i esperem poder tornar a parlar en una altra ocasió. Gràcies i fins una altra.
Moltes gràcies a vostès.
my tears? Can they blind my eyes to shame? Can the brightest brooch shield me from reproach? Can the purest diamond purify my name? And yet, of course, these trinkets are endearing. I'm oh so glad my supper is a star. I'd rather like a 20-carat earring. If I'm not pure, at least my jewels are. Enough, enough. I'll take their diamond necklace and show my noble stuff by being keen and reckless.
Soprano June Anderson, acompanyada de l'Orquestra Simfònica de Londres, interpretava l'ària Glitter Ambigay del musical Candide de Leonard Bernstein. June Anderson és una de les intèrprets que comenta Antoni Pizà en un dels programes recollits al seu llibre Nits Simfòniques.
Auditoris. Una selecció dels millors concerts enregistrats als principals centres de producció musical nacionals i internacionals.
Aquest dissabte podreu sentir un concert de la temporada de concerts d'Estònia 2009-2010. L'Orquestra Simfònica Nòrdica, dirigida per Anu Tali, amb Michael Pohl piano, ens oferirà el concert per a piano i orquestra número 3 i el preludi per a piano en sol major de Sergei Rachmaninov, la sinfonia número 8 de Dvořák i la dansa hongaresa número 6 de Brahms. Un concert d'intercanvi enregistrat per la Ràdio Pública d'Estònia el novembre del 2009 des de la Sala de Concerts d'Estònia a Tallinn.
Auditoris. De dilluns a dissabte, a les 12 del migdia, a Catalunya Música.
Notes de clàssica. Catalunya Música.
Dissabte i diumenge, Valls acollirà l'estrena de la versió escenificada del ballet Ariel, de Robert Gerhard, en la qual hi participarà l'Orquestra Camerata 21 i gairebé 300 nens i nenes de 9 escoles diferents de la població, d'edats compreses entre els 6 i els 12 anys. La coreografia és de Montse Colomer i l'escenografia i el vestuari de Llorenç Corbella. Robert Gerhard va compondre Ariel l'any 1934 per al ballarí i coreògraf de la companyia dels ballets russos Leonid Massin, que finalment va rebutjar-la en considerar la partitura massa simfònica per ser ballada. La peça es va estrenar com a suite de concert l'any 1936 al Palau de la Música Catalana, en un concert on també hi sonaria per primer cop el concert per a violí i orquestra d'Alban Berg. Roman Galimany és el president de l'Associació d'Amics de la Música de Valls.
Vam pensar que s'apropaven les festes decennals, unes festes solemnes que es fan cada 10 anys i que s'omple molt d'activitat cultural, encara que siguin festes religioses. Vam pensar que des de l'Associació d'Amics de la Música es podien col·laborar amb un acte cultural. I en un principi vam pensar, bueno, podem portar, si es porta una orquestra, si es porta una activitat, doncs fora de lo habitual, no? Però vam pensar que això, anar a sentir l'Orquestra Ciutat de Barcelona o portar un solista important aquí, sempre era possible que ho pogués fer tothom i no era res especial. Llavors vam buscar altres esdeveniments. Per exemple, hi ha una sarsuela que està cap a Savalls, que es diu Gent del Camp, que és del pare de l'Iquino, del director de cine, que és nascut a Valls, que no s'ha fet pràcticament mai, i a veure si es podia, doncs, recuperar. Però vam trobar un altre fet molt atractiu, que era també d'un ballenc, que és el Robert Gerard, que tenia escrit un ballet, que és Ariel. Llavors vam pensar que un esdeveniment important seria recuperar aquest ballet amb els esbossos que va fer el Miró de decorats i vestuari, recollir-ho tot, preparar-ho i fer l'estrena mundial d'aquest ballet. Que això realment sí que era un esdeveniment, era una cosa que no era habitual que fos, i que l'estrena del ballet Ariel aniria sempre lligat a les decennals del 2011. I a partir d'aquí vam triar aquest projecte per impulsar per l'Associació d'Amics de la Música de Valls. Teníem que buscar algú que, alguna companyia de ballet o algú que volgués portar-ho endavant, no? Nosaltres ja teníem el projecte, doncs, assumit de que ho teníem que fer-ho, i llavors vam contactar amb una ballarina d'aquí de Valls que fa classes de ball a Barcelona, que és també coreògrafa, que és la Carme Vidal, i llavors amb ella li vam proposar. Amb ella, quan li vam explicar, li va semblar molt atractiu, molt interessant, i ho va estar pensant.
La cosa és que ells volen fer aquesta peça i se'm acudeix la idea de fer-ho, que ho facin nens, no que ho faci una companyia professional, que era una mica el que ells pensaven. Però la idea els hi va encaixar perfectament, els hi va agradar moltíssim.
L'orquestra vam dir que, clar, que si era una estrena mundial d'aquesta obra, lògicament tenia que ser una música en viu i agafar una orquestra de les que nosaltres habitualment tenim cada any aquí, una orquestra de molta qualitat, que és l'Orquestra Camerata 21, que té una trajectòria ascendent molt bona, que la dirigeix el Tobias Gosman, i que llavors amb l'orquestra el que faríem seria una part de l'espectacle, seria un concert d'una obra de Gerard, que és la Suite Pandora, i una segona part que seria la part de ballet.
El ballet Ariel està inspirat en la Tempesta de William Shakespeare. L'argument va ser adaptat per l'escriptor Josep Vicenç Foix, Robert Gerard se'n va ocupar de la música i Joan Miró va dissenyar l'escenografia. Roman Galimany ens recordava la història d'Ariel.
Hi ha un enfrontament per al poder i llavors el duc posa dalt d'un vaixell amb els que són contraris amb ell i els envia cap alta mar. Aquest vaixell xoca en una illa deserta i allà es queda aquella illa. L'Ariel és un personatge que està entre aquests i el que fa és que amb els seus cants fa que es tregui de dintre tota la part, diguéssim, de bruixeria que hi pugui haver-hi, que al final, doncs, triomfa la bondat o la persona de l'Ariel sobre les influències, doncs, de, diguéssim, externes de qui pugui haver-hi en aquella illa. I això, l'argument és molt senzill, molt curt i sintetitzat amb això.
Mm. Montse Colomer, que ha treballat amb companyies com Comedians, és la responsable de la coreografia d'aquest projecte.
Jo estic molt encuriosida perquè m'agradaria saber què pensava quan ell, per exemple, la primera part, que és d'una manera, després la part de la calma, clar, jo m'he imaginat una tormenta, ja que estava inspirat en Ariel de Shakespeare, he pensat, mira, primer desenvoluparem una tormenta, un vaixell, un mar, uns nàufrags que arriben a la illa, i després aquesta, surten uns habitants de la illa en un moment on la música és molt calmada. Clar, jo no sé exactament què em pensaria en Robert Gerard de tot això, però clar, quan has de construir un espectacle fas unes propostes, diguéssim, de personatges.
Carme Vidal és la coordinadora artística.
És un projecte pedagògic portat a l'escola on, com que els decorats van, hi ha esbossos que ho tenia que fer el Miró, que s'expliqués, que s'ensenyés què és el que va fer Miró per aquesta obra, i quan la representació ja es veurà que hi ha tota una part que es veu perfectament que està inspirat en ell. Això per una banda, això és la profe de plàstica que dona després l'audició de l'obra de Gerard, més altres coses a l'entorn de tot això, amb qui havia estudiat ell, una mica la seva història. Hi ha un documental que hem passat als nens que l'ha fet el José Luis Vicente, que està molt bé, un senyor, un mestre d'aquí Valls. Totes aquestes coses hem anat donant als profes que vagin enmarcant també qui és l'obra de Shakespeare, explicar què és la tempesta, i aleshores pel·lícules com Estos Ritmo, que és aquesta experiència portada amb nens molt més grans, a Alemanya, i també altres pel·lícules que poden animar tant a ballar com a escoltar música diferents que ells no estan habituats.
El treball va començar ja el curs passat, però han estat aquests últims mesos quan s'ha intensificat.
8 o 9 sessions a cada escola de treball, diguéssim. I en aquest treball els hem explicat el que és estar doncs, fent alguna cosa en grup. Ens hem d'escoltar molt, ens hem de mirar molt, no podem anar donant-nos empentes, hem de fer silenci. Jo crec que l'experiència per mi ha estat... El que més em ve de gust que els hi hagi servit és el fet de l'experiència en si. No tant el fet de la representació, sinó el que ha sigut doncs, preparar, assajar, inventar-se, perquè moltes vegades també els hi hem fet inventar algun moviment perquè fos més personal, i llavors jo crec que hi ha nens que no s'haguessin imaginat mai doncs, que ballarien o que es bellugarien al so d'una orquestra simfònica. Jo crec que això és el valor per mi.
La feinada és que surtin tots aquests nens i que en un determinat moment sentin que tenen la seva importància perquè tots n'atenen. Aleshores hem estat repartint els personatges, és a dir, si el protagonista és Ariel, doncs hi ha tota una escola que fa Ariels, que és el Cor de Maria, després hi ha una altra escola que també hi ha uns quants Ariels, i així hem anat repartint personatges. També hem estat treballant molt amb cada escola hem vist que podíem arribar fins aquí, i hem estat tota l'estona cuidant el nen, també en diferents edats, treure el màxim de cada nen i de cada grup de nens, no? De cada escola.
Els espectadors tenen moviment per tot arreu, per davant, per darrere, pels costats, perquè el Centre Cultural també, penso que com que està pensat com a lloc per fer-hi ball també, està bé ocupar la pista, diguéssim, i això amb el Llorenç Corbella, ell ha fet un disseny on es pot ballar per tot arreu, i clar, hi ha un moment que això ho hem hagut de treballar aquí, perquè hi ha escoles que es creuen, hi ha moviments, molts moviments a la vegada, perquè clar, en 25 minuts fer sortir a 260 és complicat, ho has de pensar bé.
Soc de Valls i sempre Robert Gerard sempre és com un desconegut, no? I com fer-lo conèixer? Doncs a l'escola. És a dir, avui, per exemple, que els nens han ensejat amb l'orquestra en directe i que han pogut escoltar la música en directe, sabien quan tenien que sortir i es coneixien la música. Era això, el que una mica la pretensió, no? La divulgació de l'obra de Robert Gerard directament a l'escola i portar a tensar la dansa, que és la gran desconeguda, també a escola hora lectiva, que això m'interessava a mi moltíssim.
siguem pretès que sí que ho facin bé, val? Una cosa, això, l'espectacle, la veritat és que el que fan, ho fan el millor que poden i ho fan bé. Però més que res ens interessava que aprenguessin el que és un procés de treball, el que és un procés creatiu, no? Que hi ha un senyor que dissenya els vestits, que llavors hi ha una orquestra que és molt important i un director, que hi ha una persona doncs, que fa la direcció, que hi ha uns mestres que ens ajuden, que hi ha molta gent vinculada, no? Perquè aquest projecte, aquest tipus de projecte, una persona sola no el fa, diguéssim, és com un equip que treballa per separat i després ho fas, diguéssim, el còctel, no ho fas tot junts.
Tot i que és un espectacle i participen nens, penso que l'adult es pot emocionar molt. Un espectacle molt complet, no? Encara que sigui per nens, però que penso que l'adult es pot agrair molt veure tota aquesta innocència, tota aquesta il·lusió dels nens, no? Que pot emocionar qualsevol.
La Isabel Iranzo és mestra de l'escola La Candela de Valls.
Això, ja que som a Valls, ha anat com una mica com un muntatge d'un castell. Han partit del no-res envers aquest projecte i de mica en mica, d'una manera màgica, perquè tot el que envolta l'art és màgia, ha anat pujant fins la creació final, que és, realment és espectacular. Doncs aquesta feina per a la nostra escola ha estat fàcil perquè som una escola que dediquem una hora setmanal a fer taller d'expressió. Aleshores, quan van venir les coreògrafes a iniciar aquest projecte, ja teníem l'horari ja ubicat ja per, diguem, horari previ del centre. Aleshores, ha estat una tasca molt fàcil. I també tenim un tipus d'alumnat que al fer teatre des de P3 fins a 6è estan molt sensibilitzats en el llenguatge artístic.
Tobias Grossman, el director de l'Orquestra Camerata 21, destacava el valor de Robert Gerhard i de la seva música i també què era el més important a l'hora d'acompanyar dansa.
Estamos hablando de un compositor del siglo pasado, alumno de Schoenberg, pues es música muy compleja, tanto de ritmos como de dinámicas, orquestación grande, y para sacar todos los matices pues requiere trabajo y finés, ¿no? De alguna manera. Entonces, pero vale la pena. Robert Gerhard es uno de los mejores compositores que ha producido Cataluña y está no solo conocido en Cataluña, sino mundialmente. Entonces, yo creo que es un compositor que está muy en auge de fama y de reconocimiento, ¿no? La cosa más importante es el tempo, es decir, que un director de ballet lo que más tiene que controlar es el tempo, es decir, que no coger tempos hoy así, mañana así, sino los bailarines pueden quejarse con toda la razón, ¿no? Entonces es muy crucial llevar un buen tiempo, siempre el mismo tiempo.
També vam poder parlar amb una de les mares, en aquest cas la mare de la Clàudia, de 10 anys, que participava en aquest muntatge d'Ariel.
Ens ha fet molta gràcia a tots i després hem vist que realment els nens s'hi han implicat moltíssim, ho han viscut amb molta il·lusió i estan molt contents. I sobretot ara aquesta setmana que ho comentàvem, que per ells és un sobreesforç, perquè clar, és escola, més després 3 hores d'assaig cada dia, avui tot el dia, al cap de setmana, però estan contentíssims, molt, molt, molt bé, molt il·lusionats i a més amb ganes que s'impliqui la família també. Vull dir que els hi feia molta il·lusió que vinguéssim els pares, que poguéssim a veure-ho i ajudar-los i tots. La veritat que ens ha fet molta il·lusió. Per mi no, ha sigut molt maco poder descobrir aquest món que no, per nosaltres és totalment desconegut, veure tot l'esforç que estan fent tota la gent, no? Vull dir que els que ho coordinen, la Montse, la Carme, tots els que han vingut i veure que realment és un gran muntatge i que està fet amb tota la professionalitat i a més que ho viuen, ho veus que ho viu tothom des de dintre el cor, no? Que per nosaltres ha sigut molt maco, molt, 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 una experiència única.
Sentirem també dos dels joves participants d'aquest projecte d'Ariel, el Marc i la Lluïsa.
Hi ha molta gent, però quan tu estàs a l'escenari no hi ha tanta gent perquè cada persona actua en una part diferent. I llavors sembla que n'hi hagi menys. Corro, també m'acotxo, faig alguns ponts i faig tres figures, llavors fem paraules i llavors ja marxem de l'escenari. És una música diferent a la simfònica, però és també simfònica. És diferent a la d'altres compositors. No sé, és diferent, té trossos, no sé, com és molt més abstracte, diguéssim.
Estic molt emocionada perquè amb tants nens no estic acostumada, perquè al col·le no hi ha tants nens com totes les escoles de Valls, però bueno, espero que ens surti bé a tothom.
Del Ballet Ariel se n'oferiran tres representacions juntament amb l'obra Pandora de Robert Gerard. Seran al Centre Cultural Municipal de Valls dissabte a les 9 del vespre i diumenge a 6:45 de la tarda i a les 9 del vespre. Carme Vidal, coordinadora artística.
Estan entusiasmats, estan contents. Jo penso que han fet una bona feina a l'escola, que és molt, molt completa. És un bon complement per l'assignatura de música, per l'assignatura de llengua, de moviment, i crec que ho hem disfrutat molt, que això també està molt bé.
Roman Galimany, president dels Amics de la Música de Valls.
Sempre recordaran tota la vida que han intervingut amb l'estrena de l'obra de l'Ariel i que, a més, l'han estrenat a Valls i que és una música i pintura i literatura de tres cracs del país nostre.
Montse Colomer, coreògrafa.
El nostre país, ho sento molt, però el de la música, jo que sóc ballarina, he ballat, ara ja no, però és molt difícil poder actuar amb música en directe, per una qüestió econòmica i també perquè jo penso que també des de l'educació ens hauríem d'acostumar a que la música fos una cosa molt més propera i molt més assequible.
Isabel Iranzo, mestra.
És un repte com a pares, perquè la part dels pares també és molt important. És un repte com a mestres i és un repte com a poble també, perquè penso que és una activitat, un projecte molt singular. I clar, és una satisfacció que es faci aquí a Valls, és una satisfacció que estigui fet per nens i és una satisfacció doncs, poder arribar d'una manera tan didàctica i tan lúdica al llenguatge musical i gestual a tota la canalla.
Tobias Grossman, director de l'orquestra Camerata 21.
Jo valoro esto socialmente con un 10 sobre 10, porque es un labor muy importante para la sociedad, ¿no? Porque la cultura es calidad de vida, ¿no? Es como ir a un buen restaurante también y comer un sopar es espectacular, por ejemplo, ¿no? O vestirse bien, o cosas así, ¿no? Calidad de vida, ¿no? Y cultura forma una gran parte de la calidad de vida.
catclàssica.cat. El canal d'internet pioner dedicat a la música clàssica d'autors i intèrprets catalans. www.catclàssica.cat. Clàssica. Tots els clàssics catalans. Per internet. Notes de Clàssica. De dilluns a divendres, de 10 a 11 de la nit, a Catalunya Música. I també per internet a catmusica.cat.
La proposta de l'Espai Clàssica de Televisió de Catalunya ocupa, com cada divendres, els últims minuts del nostre programa. Avui, novament amb música, com altres vegades, d'un dels grans autors de la clàssica, Ludwig van Beethoven. L'obra que us presentem és també un clàssic entre els clàssics, la sisena sinfonia, en fa major, opus 68. Una obra, el subtítol de la qual és una d'aquelles preguntes habituals dels jocs de sobretaula. Estem parlant de la sinfonia pastoral de Beethoven. Què és el que fa especial aquest concert, doncs, entre d'altres? Ni més ni menys que l'orquestra i la batuta. Totes dues entre les millors del món. Es tracta de la Filarmònica de Berlín, que actua a les ordres de Herbert von Karajan. De la sisena sinfonia de Beethoven segurament hi ha poca cosa nova a dir. Recordarem tan sols que és una de les obres de música programàtica del seu autor, que la va subtitular Escenes de la vida campestre i que es caracteritza per tenir 5 moviments en lloc dels 4 que eren i són habituals. Es va compondre i estrenar simultàniament a la cinquena sinfonia, encara més famosa que aquesta, en un llarguíssim concert que va tenir lloc al Teatre an der Wien de Viena el 22 de desembre de 1808, on va tenir una rebuda més aviat discreta de part del públic. Herbert von Karajan ha estat un dels directors més coneguts i influents del segle XX. Discutit i admirat, va crear una sonoritat molt personal en aquesta que va ser la seva orquestra, amb la qual va fer un gran nombre d'enregistraments que encara avui són de referència. El concert, enregistrat a la sala de la Filharmonia de Berlín, adquireix importància per la realització d'Hugo Niebeling, que havia estat nominat a un Òscar l'any 1962 per un documental, i el qual Karajan va demanar expressament que actués com a realitzador en aquest enregistrament. Fet amb els més alts estàndards tecnològics disponibles, com ara la pel·lícula de 35 mm en color i el so estèreo, el resultat es caracteritza per plans abstractes i ritmes trencats. Es tracta, doncs, d'un clàssic del repertori, de la seva interpretació i de la seva realització televisiva. Una autèntica obra mestra a la qual contribueixen tres genis, Beethoven, Karajan i Niebeling. Aquesta, la sisena sinfonia de Beethoven, és doncs la proposta de l'Espai Clàssica de Televisió de Catalunya per aquest cap de setmana. Com sempre, la cita és a 8:45 del matí de diumenge pel Canal 33. Hem sentit el tercer i quart moviments de la Simfonia número 6 en fa major, opus 68 pastoral de Beethoven. La versió era la de Herbert von Karajan al capdavant de la Filarmònica de Berlín. Els mateixos intèrprets que actuen en el documental que ens ofereix aquest diumenge, l'Espai Clàssica.
Fins aquí les notes de clàssica d'avui.
Dilluns hi tornarem per parlar-vos, entre d'altres, del cicle de joventuts musicals a l'Auditori, que enguany arriba a la segona edició. Fins llavors us desitgem, evidentment, que tingueu molt bon cap de setmana i ens acomiadem una nit més. Susana Bonany, Dani Guinot i Albert Torrents.